La professora continuava. La vida és un procés cíclic en el qual els organismes neixen, creixen, es reprodueixen i moren. A l'última fila, els robots es van posar a riure. Arnau Domènech, millor microrrelat del concurs del Biblionauta 2018.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. En el món econòmic i empresarial es parla molt de les sinergies, aquestes col·laboracions entre diferents companyies per aconseguir el benefici mutu aprofitant l'activitat de l'altre. Dit així, sona molt avorrit. Però en el sector del fantàstic, aquestes col·laboracions cada cop es donen més sovint i creen escenaris molt atractius pels amants del gènere. Avui parlarem d'una d'elles, la col·laboració entre les biblioteques de Sabadell i el Refugio del Sátiro, una entitat dedicada als jocs de rol i de taula. Els dos s'han unit per oferir sessions de jocs de taula per tots els públics en aquests equipaments culturals. En parlarem amb els seus responsables. També dedicarem bona part del Quimèric a fer de cronistes d'una banda de la Tercat, que el cap de setmana passat va tenir lloc a Premià de Dalt, on es va parlar del centenari del naixement de Manuel de Pedrolo, del bicentenari de la publicació de Frankenstein i de la presentació de nous llibres. També farem balanç de la jornada SBD Jocs, que dissabte passat va omplir el local de joves del carrer Emprius de Sabadell. Ho farem una servidora i Alfons Mallol en antena amb el Roger Benet a les vies de so. Comencem el 37è Quimèric de la segona temporada. Com us dèiem, en començar la Tercat, que s'ha fet a Premià de Dalt aquest cap de setmana passat, organitzada per la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, ha tingut dos eixos principals, dos temes. S'han aprofitat dos aniversaris per poder fer aquesta trobada.
El centenari de Manuel de Pedrolo i els 200 anys, bicentenari, de Frankenstein.
Exacte, són dos temes importants de la literatura de gènere i vam aprendre molt de la mà dels dos experts, màxims experts, podríem dir, de la matèria aquí a Catalunya. Es tracta d'Antoni Moner Jordà i de Ricard Ruiz Garzón, cada un, doncs, Moner Jordà de Pedrolo, estudios de Pedrolo, i Ruiz Garzón de Frankenstein, entre moltes altres coses, eh?
Realment són experts en tot.
Sí,
si intercanvies, també t'hauries bon resultat.
En aquest cas, sí, sí. Però, bé, ens vam aprendre moltes coses, vam descobrir moltes coses que van ser molt, molt interessants. Comencem parlant de Manuel de Pedrolo, que és la primera xerrada que es va fer i on hi havia una gran assistència de públic. De fet, jo diria que és de les Tercats que més assistència hi ha hagut, una cinquantena llarga de persones.
Sí, és una de les Tercats amb més afluència de públic. Suposo que gràcies també que vingués a Òmnium Cultural, de Premià de Dalt, i perquè el tema era interessant.
De fet, eren els anfitrions d'aquesta trobada.
Sí.
Ja sabem que a cada ciutat hi ha algú que s'encarrega d'organitzar, diguéssim. En aquest cas era Òmnium Cultural.
Sí, aquest és l'esperit de la Tercat, o sigui que siguin invitats a parlar de la ciència-ficció i la fantasia en un lloc. Normalment, una miqueta més lluny de Barcelona, perquè si no estaríem sempre al voltant.
Sí.
I no la reconeixen per tot Catalunya.
Diria que n'hi ha poques a Barcelona, per no dir cap. Com dèiem, comencem coneixent una mica la figura de Manuel de Pedrolo. Primer ens van passar un documental bastant antic, de quan encara feia molt poc que s'havia mort Manuel de Pedrolo i hi havia fins i tot fragments del seu testimoni viu. I després Moner Jordà ens va fer una xerrada molt interessant. A mi una de les coses que més em va sorprendre va ser l'origen de Pedrolo. La família de què venia. No coneixia l'origen i em va semblar bastant impactant.
Jo tampoc. El vaig trobar molt sorprenent, aquest origen. I la veritat, bueno, suposo que ell mateix ens ho podria explicar.
Ara ho escoltarem, però el seu origen
sí.
Era de família noble, va néixer en un castell.
Sí, sí,
i gent de molts diners.
El pare el va portar la seva mare, o sigui, la seva esposa, muller, dona, al castell perquè nasqués al castell.
Esclar, perquè era de bona família i havia de néixer en un lloc escollit, però ell va renegar de tot això i potser per això els que no som estudiosos de Pedrolo no ens havia arribat aquesta història, aquest origen.
I possiblement gràcies a aquest renec, per d'alguna manera, va poder enriquir-se tant a nivell de conèixer la societat humana i catalana en general.
Tot i que també és cert, i això és una discussió que teníem amb els assistents de la Tercat, que si tens una bona família al darrere, sempre és més fàcil ser creatiu, no? I arriscar-se a dedicar-se a la literatura, tot i que ell va tenir mil feines.
Sí, és fàcil arriscar-se quan tens un bon coixí.
Exacte. Però bé, això no entrarem en el tema, sí que entrarem a parlar de l'obra de Manuel de Pedrolo. Quan parlàvem amb la comissària de l'any Pedrolo, vam estar desgranant una mica, que ha fet de tot, ha fet traduccions, ha fet de gèneres molt diferents, i el que ens va explicar Moner Jordà és que la seva obra, aquest centenar d'obres que va escriure al llarg de la seva vida, que no són poques, es poden dividir en tres etapes: l'existencial, la sociopolítica i l'experimental. Òbviament, això són les etiquetes que posen els estudiosos, però, clar, es barreja tot una mica, encara que tinguem aquestes etapes diferenciades. Si comencem amb l'existencial, que és la primera, va escriure poesia, va escriure contes, novel·la negra i també teatre, i està marcada per aquesta visió del món.
Aquest pensament entre les dues guerres va ser que és en contra de tots els determinismes. O sigui, normalment la filosofia són fets per arribat al lloc, són fets per realitzar tal cosa. El cristianisme, o les religions, són fets per poder anar al paradís, per poder passar aquesta vall d'ànimes. L'existencialisme diu que existim, senzillament. L'única realitat és que existim. I a partir d'aquí ens hem de justificar aquesta cosa absurda que és la vida, li hem de trobar un sentit. I és Pedrolo que planteja és la llibertat. Pedrolo considera, fins i tot arriba a dir, que estem condemnats a ser lliures, que no som ni tan sols lliures de ser lliures.
En aquesta època també és quan va començar a endinsar-se en la novel·la negra, que potser és un dels gèneres que més volada li han donat, que més gent coneix.
Sí, perquè pel que ens van comentar, com que ell va renegar de ser noble, va treballar a Barcelona, perquè volia viure a Barcelona, i va fer d'investigador privat durant molt temps.
Exacte, i és una novel·la, és un gènere amb què va intentar arribar al gran públic.
Va treballar molt amb en Ferran Canyameres, un editorial que es deia Albor, i traduïen, el Canyameres era amic d'en George Simenon, i traduïen tot el Simenon al castellà. Tenia l'exclusiva, el Ferran Canyameres, de traduir-lo. Però llavors moltes les traduïa en Pedrolo, en realitat. I llavors el Pedrolo, que sobretot era model de cobertes. Hi ha cobertes que van sebastar gots amb gent, i així, una novel·la negra del Simenon i traia l'Albor, molt reconeixem el Pedrolo, quan sabem qui és, no? Llavors ell, alhora que feia la novel·la existencialista i vol fer altra novel·la, també ell considera que hem de guanyar el quiosc, que hem de guanyar el públic popular. I entre que li agrada la novel·la negra i que pensa que hem d'arribar a tothom, escriu novel·la negra.
I va arribar a tothom, de fet és el que potser més gent coneix, com dèiem. Després va haver la segona etapa, l'etapa que bategen com a sociopolítica, de l'any 57 al 71. També va escriure molt tipus d'obres, ja ho dèiem, que es barreja una mica tot en aquestes etapes. I una de les més destacades és la tetralogia de la Terra Prohibida, que, atenció, no va poder veure la llum fins 20 anys més tard.
I són unes novel·les absolutament realistes, són quatre personatges protagonitza les obres, i és des de la tornada de l'exili i el trobar-se que no hi ha res fins a organitzar ja una lluita armada, una resistència. I llavors, entremig, la segona, per exemple, és la paraula dels botxins, és un interrogatori policia que com que l'agafen, i és tota la novel·la, 300 pàgines, que no es mou de comissaria, i la tortura de com arriba a destruir una persona el sistema franquista, el sistema feixista, el sistema neofranquista, neofeixista, que de moment encara no ha arribat. Però aleshores aquestes obres les va guardar 20 anys, o sigui, no es va presentar censura, es va tenir amagades perquè realment no, això no es podia presentar censura i malament que ho haguessin fet.
També va escriure moltes altres novel·les perquè, com tu saps, al fons ell tenia aquesta fita, no?
Sí, la fita de que la literatura catalana havia tocat totes les branques, tots els gèneres. Mm-hmm. Si volíem una literatura bona, de qualitat, ho hem de fer de tot.
I s'hi va esforçar molt en aquest tema. De fet, aquesta època, aquesta segona etapa, la sociopolítica, va escriure moltes novel·les, una de les quals Moner Jordà la considera una de les obres claus de l'autor.
Si heu de llegir una novel·la de Pedrolo sola, llegiu totes les Bèsties de Càrrega, la màxima obra, no? I totes aquestes obres són unes obres que en aquell moment les llegia en clau, i si sortia un dictador que es domina, doncs allà va, que és en Franco. Si totes les Bèsties de Càrrega estan operant a la mare, que li estan arrencant la llengua, i estan tallant el sexe i no sé què, era Catalunya. O sigui que tot era com uns signes. En realitat, amb el temps, quan les tornes a llegir ara, fora de context, són símbols. En realitat, són unes obres com quan llegim El castell o El procés de Kafka. Aquestes obres que en un no lloc, en un no temps, i que el que parlen és contra la repressió, contra l'opressió, parlen per la llibertat.
I també va fer una saga de llibres realistes O sigui, si llegies per separat eren realistes, però llegits en conjunt, això ho trobo molt original, conformaven una mena d'obra d'universos paral·lels. Jo no, això no ho he vist enlloc, eh? No. Crec que és una idea molt bona. Havia d'escriure 23 llibres d'aquest tipus i en va escriure 11.
Si en aquesta època perdia d'una banda alguns lectors més de tota la vida, en canvi ha guanyat els experimentalistes i també guanya el públic jove amb el Megaros.
Per últim, Pedroro va tenir una tercera etapa experimental en què jugava amb el llenguatge i amb els gèneres. És aquí on precisament va escriure el manuscrit del segon origen i el trajecte final, que era el primer cop que escrivia contes, en aquest cas, des de feia 20 anys. I a banda de conèixer una mica més l'obra de Manuel de Pedrolo, també vam conèixer la vida d'aquesta creadora de Frankenstein, que era Mary Shelley. Tots sabem més o menys com va néixer el Frankenstein, en aquests fets de Villa Diodati, no? aquest estiu que van estar tancats uns dies i van inspirar-se.
L'estiu que no va ser estiu,
perquè hi havia un volcà en erupció i tot el cel ple de cendres i no feia calor i era una mica...
Sí, era una mica...
Una mica depriment. I una mica amb l'atmosfera idònia per escriure novel·les de terror.
Sí, que això passés en ple gòtic romàntic, allà era la rehòstia, diguéssim.
Però, a part d'això, sí, sabem aquest context, però el Ricard Ruiz Garzón, que és l'expert del tema, ens va poder explicar una mica més els detalls morbosos en alguns casos, ja els sentireu, perquè ha fet un assaig, precisament, d'aquest bicentenari de Frankenstein i doncs, s'ha documentat a consciència. I ell va fer una xerrada que normalment fa una hora, la va fer en 20 minuts. Per tant, va anar amb una escopeta i vinga. El que sabem és que Mary Shelley va escriure aquesta obra a Villa Diodati a cap de setmana del 15 a 16 de juny, en aquest estiu que no era estiu. Sabem que era molt joveneta, però el que no sabíem, o almenys jo no sabia, era que el pare de Mary Shelley era anarquista, i que la mare era feminista i defensora de l'amor lliure.
Sí, sí, una de les primeres sufragistes britàniques.
Mira quina família has anat a néixer, Mary Shelley.
Sí, allò, quan diuen va conspirar el món perquè escrivís això, o sigui, supera-ho, no?
Sí, 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 sí. I el que explicava el Ricard Ruiz és que precisament la seva mare la va marcar moltíssim a ella i a la seva obra.
Mary Shelley estava molt influenciada per Mary Wollstonecraft, no només amb aquest tipus d'ideari, el feminista, sinó que hi ha un fet molt important. Mary Wollstonecraft mor justament quan es converteix en mare de Mary Shelley. En el part agafa una infecció, unes febres i pocs dies després mor. Per tant, la filla, Mary Shelley, és algú que es passa tota la vida pensant que el seu naixement ha causat la mort de la seva mare. Això, per entendre Frankenstein, també és molt important si li afegim, sobretot, els 4 avortaments que va patir Mary Shelley. Si tenim en compte tot això, quan arribem a Villa Diodati, i ara hi arribarem, això de la joveneta de 16, 17, 18, 19 anys, depèn del període, que va escriure miraculosament Frankenstein, potser no és tan miraculós, perquè hi ha tot un substrat, hi ha tota una història dels pares, i hi ha tot el que ella mateixa havia de viure, i el que encara viuria, que és aquesta idea de la maledicció de Frankenstein, segons la qual algunes de les coses que es diuen i se li atribueixen al monstre li van acabar passant a la seva vida.
I com va ser la nit que va néixer Frankenstein? La idea general la tenim, però els detalls no, i crec que si som una mica morbosos ens agradaran.
Explicant-se contes de por i fent un botellón d'aquells d'alçada de Calample, però en aquest cas amb l'Auden, que era el moment, diguéssim, la matèria amb la qual ho feien, doncs ja sabeu què passa. Vull dir, si aquí ara amb aquestes llums les apaguem, comença a haver-hi una tempesta fora i comencem a explicar històries de por i a més repartim substàncies diferents, doncs al final passa el que li va passar al Percy Shelley, que va començar a cridar com un boig perquè després de sentir el poema Christabel de Samuel Coleridge, doncs va decidir que estava veient en els mugrons de la seva dona Mary Shelley ulls, i llavors es va tornar molt boig. Per sort hi havia un metge, que era el senyor Polidori, que el va tractar i la cosa no va anar a més. O si va anar més, perquè llavors va ser quan el senyor Lord Byron va dir: escolta, i per què no escrivim nosaltres la nostra història de fantasmes o de por, segons la traducció? I aquí és on passa la cosa més inesperada de totes, que el supergran poeta de la posteritat, geni romàntic Percy Shelley, és incapaç d'escriure res. Que l'altre gran supergeni, poeta, etc., fa unes línies que a més li copiarà després al Polidori i que es convertiran via Polidori, encara que li atribuessin primer a Lord Byron, en el primer gran relat de vampirs de la història, que és El vampir de Polidori, que s'adavanta doncs, gairebé 7 o 8 dècades al Dràcula de Bram Stoker per mig, i hauria la Carmilla de Sheridan Le Fanu, que també és molt important. És a dir, Bram Stoker és molt important, però reconsiderem aquests precedents, no? És a dir, els dos que tenen la veu doble aquesta gairebé invisible, com dic jo, els dos invisibles, que són el metge que passava per allà i la joveneta que passava per allà, són els que s'emporten el gat a l'aigua, perquè ella acaba escrivint, doncs, el Frankenstein.
No em diràs que no és la millor anècdota que has sentit en molt de temps.
Sí.
Els mugrons que són ulls que m'estan mirant i m'he vuelto muy loco. No sé, a mi em va semblar personificar, o sigui, entendre d'on ha nascut Frankenstein, d'on ha nascut aquest llibre de vampirs, perquè clar, una cosa és el llibre d'història i l'altra és què passa, no? Quan fas un botellón de calample, com diu el Ricard Ruiz.
Un botellón allò... Que sí, sí. Intoxicació etílica per tothom aquí.
Sí, sí. El Ricard Ruiz el que va reivindicar que Shelley és l'autora del Frankenstein, encara que moltes vegades se li atribueix al seu marit Percy. Ell diu que Percy sí que va posar una part, però que podríem dir que és la pitjor.
Sí.
Per tant, menys fardar, no? També va apuntar què és el que la fa especial i el que la va convertir en la primera obra de ciència-ficció de la història.
La novel·la és de Mary Shelley. I és de Mary Shelley fins i tot en el seu gran mèrit, que és haver fet, amb una tradició gòtica, una aposta clara per primer cop per la ciència. És a dir, és una novel·la en la qual Déu pràcticament no apareix, o apareix de forma secundària, i és una novel·la en la qual l'aposta és constant per la ciència. Fins aleshores, a les novel·les tipus Radcliffe o Walpole o tot això, hi havia els escenaris, els fantasmes, els censurs i l'explicació aquella mig racional final, però hi havia com un substrat supersticiós, religiós. En canvi, ella, des del principi, fa una aposta per la ciència. També distorsionada després pel cinema, perquè és cert que no hi ha laboratori, no hi ha rajos, però sí hi ha les referències científiques a Erasmus Darwin, a Galvani, a tot el tema de l'electricitat com a possible remei per tornar a la gent de la mort, etc, etc.
I una reflexió interessant que feia el Ruiz Garzón, almenys a mi em va semblar molt, molt interessant, és que la por ha anat canviant, això sí que ho sabem, que la por sí. Va canviant amb el pas dels anys, el que feia por fa 100 anys ara no te'n fa gens, però el curiós és que ara ens llegim la moralina, no?, del Frankenstein d'una altra manera.
En el seu moment, quan va sortir, la por era com és possible crear un monstre, però ara a nosaltres és com és possible que el creador sigui un monstre. I nosaltres hem fet el canvi completament, no? Llavors hem invertit, diguéssim, la tendència d'aquesta por i l'hem convertit en un altre tipus de por.
I per últim, Ruiz Garzón també va lamentar que, tot i ser el bicentenari d'aquesta obra, doncs pràcticament no s'han fet assajos aquí a Espanya, a l'estat espanyol, sobre el tema, sinó algun muntatge com el Frankenstein que s'està veient al Nacional i poca cosa més. I a la Tercat també es va presentar doncs, un llibre, l'últim llibre que ha tret a l'editorial Boliana Edicions, que és Hem arribat tard a classe, d'Ariadna Herrero. És una novel·la juvenil amb una finalitat educativa, ho va explicar ella mateixa.
És un projecte doncs, que vaig elaborar pensant en els meus alumnes, perquè a part de ser escriptora sóc professora de secundària, i bé, sempre havia pensat quina era la millor manera de fer una introducció als grans autors de la literatura catalana medieval, com poden ser ara Joanot Martorell, Ausias Marc, Bernat Metge, en el cas de les cròniques doncs, em vaig centrar en la de Ramon Muntaner i també doncs, bueno, més d'Esquillada, però també es parla de Ramon Llull.
I com ho fa tot plegat? Doncs en viatges en el temps, però no aixequis la cella al fons, perquè ho fa d'una manera una mica peculiar.
Un grup de joves fan un viatge en el temps, però no és un viatge en el temps amb una màquina, sinó que és un intercanvi de cervells. El cervell de la persona del present se'n va al passat i hi ha un intercanvi de cossos. I llavors doncs, això provoca situacions força divertides, sobretot dels que venen del passat cap al present. I en el cas dels que venen del present que venen del present i van cap al passat, doncs llavors el que fan és poder conèixer, no? I acompanyar a aquests autors, no? que són joies, no? de la nostra literatura, i els poden acompanyar doncs, en moments vitals molt importants per ells.
Ja veiem que la història és original, atrapa, és una manera d'acostar també autors medievals de literatura de gènere als nanos que no tenen una altra manera d'entrar-hi, perquè realment
costa. Cal conèixer d'on venim per saber on anem.
Exacte. I hi ha una cosa curiosa, que crec que ho han fet molt bé, a veure què n'opines tu ara que t'estàs fent professor de secundària, que és que hi ha un dossier pedagògic al final amb diferents exercicis, quadres i tal, perquè la gent pugui treballar a través d'aquesta novel·la aquests autors.
És molt bona idea.
Ella ja ho ha provat, eh? L'Herrero ja ho ha provat amb els seus alumnes i diu que ha funcionat molt bé. Per tant, jo crec que pot funcionar encara millor i que pot tenir molta sortida i segurament, igual fins i tot, mira què et dic, s'exporta la idea per acostar altres autors d'altres èpoques i d'altres indrets.
O altres matèries.
També.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric. L'entrevista.
Fa molt temps, quan els que tenim més de 30 anys eren petits, les biblioteques eren un lloc on llegir i estudiar en estricte silenci. Afortunadament, els equipaments han anat canviant la seva concepció fins a convertir-se en un punt de trobada de la cultura, obert a tots els públics. En aquest camí per arribar a tothom, la xarxa de biblioteques de Sabadell ha fet una aposta per incorporar, entre els seus reclams, els jocs de taula i els de rol. De moment ho fan acollint un cop al mes a la Biblioteca Vapor Badia una sessió de jocs de la mà de Refugio del Sátiro. Parlem d'aquesta iniciativa amb el director de la xarxa de biblioteques de Sabadell, Ferran Burguillos, i amb Joan Requesens, representant del Refugio del Sátiro. Benvinguts a tots dos al Quimèric.
Molt bé, moltes gràcies.
Hola, moltes gràcies.
D'on ha sortit aquesta idea d'unir biblioteques i jocs de taula? De qui ha estat?
Bé.
El Joan assenyala sí. Ferran.
Sí, aviam. De fet, tot bé una mica pel que comentaves tu del canvi de model pròpiament de biblioteca dels últims 20 anys. No és una cosa nova. Evidentment, les biblioteques públiques ara actualment són un espai de relació, un espai comunitari, un espai on la gent comparteix cultura i on es viu, diguéssim, aquesta cultura des de tots els seus vessants possibles, no? Llavors, és cert que, bueno, ja sabeu que per les biblioteques públiques hi passa molta gent jove. Nosaltres ja fa un parell d'anys que vam començar a treballar algunes activitats i alguns projectes concrets amb públic adolescent, públic jove. Llavors, volíem incidir en aquestes activitats més de tipus juvenil, vinculades també a tot l'àmbit del joc, de la gamificació, etc. De fet, fins i tot a les visites escolars que fem als nanos més petits, introduint també tot el tema de gamificació, o sigui, del joc en les visites, també per fer més atractives aquestes visites. Llavors, bueno, també ve d'un interès, diguéssim, particular. Jo quan era adolescent, quan era jovenet, era jugador de rol.
Això,
no te n'avergonyeixis, eh?
No, això no ens ho havia dit mai encara, d'acord? O sigui, ho havíem suposat, hi havia l'ambient còmplice d'aquella reunió on ho notaves, però no s'havia atrevit encara a dir-nos-ho.
Sí,
però ara estan en l'entorn idoni per poder-ho dir.
Podem trobar una partida de rol dirigida pel director de la biblioteca, no?
Sí, jo surto de l'armari aquí, en públic. Jo vaig fer un màster de rol, específicament, diguéssim, el que jugàvem més era la llamada d'Octulu. Mm-hmm. I, bueno, realment van ser una època, doncs, molt, molt intensa en aquest sentit. I realment, doncs, van passar moltes hores, diguéssim, al davant de la taula. Sempre m'ha agradat molt els jocs de taula, també de petit, i quan van començar tot el tema de rol, als anys, clar, us estic parlant de la prehistòria, del tema, però bueno, jo vaig començar als anys 90 i sí que hi van passar, diguéssim, doncs, bones estones, i per això també una mica tenia interès aquest de poder dinamitzar una mica el tema.
De fet, hem parlat amb altres programes sobre el tema dels jocs de rol i dels jocs de taula, que passa sovint, sobretot amb els jocs de rol, que si no tens l'entorn idoni per jugar rol, un grup de gent que ja hi jugui, algú que t'introdueixi, és com complicat, no? Com vas a parar a jugar això? No sé si el fet de portar-ho a les biblioteques és com per facilitar aquesta incorporació o donar-li més visibilitat, o fins i tot que la gent no s'amagui, no? Com tu ara mateix, que has fet una mica cara de ostres, ho reconec, no?
Sí, a veure, jo també he de reconèixer que també, vull dir, a mi em van convidar la meva primera partida de rol, també em van convidar, també com si fos, no sé, una trobada secreta,
una secta,
no? Exacte, a la casa. Escolta, mira, som un grupet de 4 o 5 persones que juguem, que tal, que
és si vols que venir, maten, no?
Bueno,
però jo als anys 90 això ho sentia moltíssim, eh?
Hombre, sí, l'assassinó de la Katana. Mm. Un clàssic totalment,
entre altres.
Tret de context, en aquest cas era un videojoc, però bé, sí, també és un clàssic. Bé, doncs això, és el principi, als 13-14 anys, aquella aquests llibres que venen d'un germà gran, d'un cosí, d'alguna cosa, perquè clar, en aquella època doncs estava molt amagat, doncs ara els podem trobar a la biblioteca, literalment.
Sí, després en parlarem.
Exacte, però abans era això, era una cosa molt amagada, era una cosa que algú treia doncs això, d'un cosí, d'un germà gran, i et reunies doncs en una habitació, en una taula, i bé, doncs ningú sabia exactament com havia d'anar allò, i tots provàvem, i era... Doncs bé, era una cosa diferent, perquè evidentment és una activitat de grup, és una activitat social, però clar, moltes vegades es queda en aquest grupet de que proves un estiu, proves unes quantes partides, a vegades dura una miqueta i pel cos de la vida se para i ja està. Llavors, doncs bé, doncs a vegades és refrescant de tant en tant trobar primer clubs, primer doncs iniciatives que s'atreveixin a donar-ho públic, a obrir-ho, a fer facilitat per connectar-se amb la gent. És una de les raons també d'això, doncs tenim el nostre grup de rol, però després també doncs aquests tipus d'iniciatives que ens ha ofert el Ferran són incalculables per donar-nos a conèixer i per donar una miqueta més de visibilitat a unes coses que no sé, vull dir, és normal, vull dir, no és una cosa que ens hem... Sí, vull dir, és el que dèiem, comença una cosa molt fosca, la gent, a vegades, és el que deia ell, a vegades, de que el, pensa, sí, allò, que anàvem espases pel bosc, i, home, escolta, això...
No, però jo parlo, per exemple, des de més absoluta ignorància, perquè jo soc d'un poble petit, no hi ha cap mena de... entitat com la vostra, no vaig tenir cap mena d'entorn de jocs de rol ni de jocs de taula i arribo a aquesta edat sense haver jugat mai a rol. Llavors, clar, la iniciativa que planteja el Ferran, ostres, si a la meva biblioteca ho haguessin fet, estic segura que hauria jugat a rol.
Sí, segurament, evidentment, sempre hi ha aquest punt de curiositat, sempre, de que no saps què és, però bueno, doncs sempre hi ha gent al voltant de que és molt entusiasta amb aquestes coses.
Mm-hmm. Clar, nosaltres també des de biblioteca ens interessava molt tocar alguns aspectes que estan vinculats al joc, al joc de taula específicament i al joc de rol, com són el treball amb valors, no? Mm-hmm. Que també és un element potser més social, més de cohesió, etc., que també intentem treballar a la biblioteca des de diferents aspectes, des de pròpiament hi ha la lectura, no? I el desenvolupament, diguéssim, personal i col·lectiu que pot haver-hi a l'entorn, diguéssim, del fet lector i del gaudi lector, pròpiament. I llavors específicament, clar, a través del joc de taula i el joc de rol es poden treballar valors com són, per exemple, el treball en equip, com són, per exemple, doncs, el respecte a les diferents opinions, com poden ser també una mica tot el tema de col·laboració, etc. No? Llavors, a banda de passar una bona estona i oferir una mica els espais de la biblioteca doncs, perquè la gent socialitzi, diguéssim, passar aquesta bona estona, que poder visibilitzar una mica més també tot el tema del joc de taula, joc de rol, treballar el tema de valors, no?, específicament. I un altre àmbit que també volíem treballar, vinculat al projecte aquest que hem pogut començar gràcies a la col·laboració amb el refugi, és tot el tema de la vinculació dels jocs de taula i de rol amb el fons de les biblioteques. Mm-hmm. Penseu que, bueno, específicament el rol, però també alguns jocs de taula estan inspirats en obres literàries, en autors, en temes d'història, en temes de ciència, etc. No? Llavors poder tocar una mica tot aquest àmbit temàtic, aquest ventall temàtic a través del rol, també era un dels objectius.
Mm-hmm. Per què heu escollit el Refugi del Sant Andreu per encapçalar aquest projecte? Si funciona, vindran més entitats?
Bueno, jo espero. A veure, el Refugio, bueno, vam contactar amb ells perquè realment és una de les entitats que més trajectòria té a la ciutat. I, a més, el Refugi doncs, també organitza jornades anuals, etc., que tenen una percussió, i una visibilització també del fet lúdic, no?, des d'una vessant positiva. Des de les jornades que fan per Festa Major, com les jornades específiques, diguéssim, de les trobades de rol, etc., que porten molta gent. Llavors, clar, és una entitat de referència a la ciutat, per això el primer, diguéssim, contacte va ser amb ells.
Abans ho apuntaves una mica, però l'objectiu d'aquesta iniciativa és arribar a persones que no havien tingut contacte amb els jocs de taula o que la biblioteca també capti l'atenció d'un col·lectiu que fins ara no tenia... no tenia per què acostar-se a una biblioteca, perquè ens entenguem.
Bueno, ens interessa, de fet, els dos objectius, no? O sigui, per una banda, oferir una activitat, diguéssim, nova, que potser no és molt habitual en el marc d'una biblioteca, no? Com és jugar, doncs, pròpiament a jocs de rol, a jocs de taula, i, per tant, a través d'aquesta activitat, que potser descol·loca una mica del que és la imatge tradicional de la biblioteca, doncs poder captar nou públic, per una banda, o sigui, gent que està acostumada, doncs, a jugar habitualment, etc., i potser no trepitja massa les biblioteques, i per tant oferim aquest espai comunitari una mica per poder tirar endavant el projecte, i per una altra banda, doncs, poder també captar l'atenció de gent que potser no s'havia introduït mai en el món del joc i veu, per exemple, com estan jugant les partides a dins de les aules de la biblioteca i diuen, ostres, què estan fent aquí, no? Que és una cosa diferent, no? I a més a més estan jugant i s'ho passen bé i estan rient i jo també vull participar d'això, no?
I a quines edats aneu dirigits? Perquè abans parlaves d'infants, no sé si també penses en adolescents o públic adult o una mica de tot.
Sí, de fet, a veure, ara específicament el que comencem a treballar és sobretot públic jove i públic adult. Tot i que, bueno, ja portem temps fent activitat més lúdica per infants, la col·laboració directa amb el refugi sí que està més enfocada a públic jove i públic adult.
A veure, sí, a veure, aconseguir un grup de nens assegut en una taula durant un bon rato, doncs, és difícil, la veritat.
Però bé, si estan, no, a l'hora del conte, per exemple, no?
Bé, i no, i de fet per la...
Bueno, molt quiets, no, eh?
No?
Ja. Igualment,
per la natura interactiva que té un joc de taula, un joc de rol, probablement hauria de ser més fàcil. Després l'altra cosa, nosaltres que tinguem la capacitat, tinguem els coneixements per fer-ho, dintre el que és l'associació, hi ha alguns que s'han atrevit a això, a enfrontar-se a un grup de nens, per poder tenir-los asseguts a la taula.
Els valientes.
Sí, la veritat és que sí, bastant.
Els escollits.
Però bé, de moment doncs hem començat per la part fàcil, vale, que és el públic jove, públic que diguem que potser té una miqueta de contacte, potser ha conegut una miqueta, i bé, doncs de moment això, de moment intentar estirar aquest públic coneixedor, aquest públic curiós, i a partir d'aquí doncs ja veurem si podem anar augmentant el rang d'edats.
Penseu també que el públic que juga a rol específicament, sí, més a rol potser que el joc de taula en general, el públic de rol és un públic molt lector, perquè, a veure, per poder dur a terme una partida determinada, bueno, una partida elaborada, etcètera, de segons quins jocs, cal documentar-se molt. Llavors, per tant, és un públic que, diem nosaltres, bibliotecari gairebé. És
no m'ho havia plantejat mai,
sí,
ara que ho dius.
És un públic que ha de buscar informació, quantitats ingents d'informació per documentar-se, per poder fer una bona partida, etcètera, i a més ha de llegir sobre el tema, no? I...
El que comentaves de la crida de Tulu, en aquest cas, si no has llegit les obres de Lovecraft, vas perdudíssim.
Exacte.
Sobretot per dirigir-les.
Sí, jo conec el cas d'un grup que estan fent una partida on el director del joc és doctorat en història.
Ostres.
D'acord? I estan fent una campanya de rol històricament situada amb els personatges, els llocs i els fets correctes.
I si una incongruència, expulsat del joc.
Exacte.
Home, suposo que no, perquè tots vulguis o no, doncs la dinàmica ja dona per voler intentar no igualar la història, perquè al final doncs ja saps com acaba.
No.
D'acord? Doncs buscar aquestes alternatives, o buscar què hagués passat si haguéssim anat cap allà, o què hagués passat si això no hagués sigut així. Jo crec que aquesta és la base del joc de rol, aquesta idea del i si, i crec que és molt natural, doncs, sortir d'un llibre, sortir de qualsevol llibre, i què hagués passat si en comptes d'anar cap a la dreta haguéssim anat cap a l'esquerra. I això ja pot ser un bon començament, doncs, per una història, per una... Doncs per un exercici creatiu, qualsevol.
Exacte. La màquina ici de Futurama, però bueno, això és l'última part.
Doncs sí, però té tota la raó, eh? Realment, aquelles... Bueno, tots els jocs que estan més vinculats a temes històrics o temes fins i tot científics, etc., es basen molt en el que comentava el Joan de la ucronia, no? És a dir, tu tens uns fets històrics determinats que tenen una evolució determinada, llavors en un moment determinat canvia algun element de la història real i passen altres coses, no? Que en realitat no estaven previstes.
Això és com I el que això... parlàvem abans d'entrar en antena de l'Hombre en el Castillo, no? De sí. Què hauria passat, sí?
Exacte, sí, sí.
Totalment.
De moment vau fer la primera sessió, ara fa poc, el 4 de maig. Va anar bé?
Bueno, va haver poqueta gent.
Sí, va haver poca gent. Sí. Si bé, bueno, un parell o tres de persones que es van quedar tota la sessió.
Ah, ja és bo. Els coneixíeu? Sí.
No.
De vista. Havien vingut alguna vegada nosaltres, però havien vingut a través del publicitat de la biblioteca. D'acord? Ah. Així que direm que venen sí. de part de la biblioteca.
Bueno. Qual? No és el típic que fas una presentació, et venen amics i familiars i ja està.
No, si bé sí que eren més dels nostres que gent de fora.
Normal.
Però sí, són els inicis, vull dir, també era una presa de contacte de veure doncs, si ho teníem tot, si funcionaria, si a nivell logístic podíem oferir això sense gaires repercussions, i de fet sí, doncs, l'impacte realment va ser poc. Ara aquí ve el paper de començar a aconseguir gent i començar a moure'ns.
Clar, una mica la idea és, per una banda, diguéssim, una de les col·laboracions és establir una tarda de jocs al mes a la biblioteca. Mm. Llavors, aquesta tarda de jocs al mes, ara la centrarem sobretot en jocs de taula. Llavors, a banda d'aquesta col·laboració, sí que el que muntarem és el dia 9 de juny, una activitat bueno, que se surt completament del que és habitual.
Bé, llavors, així, anava a dir, estem parlant de paraules majors, vull dir.
Exacte. Explica.
Bé, doncs sí, ja posats.
Substituireu la sessió mensual per aquesta,
exacte,
en el cas del 9 de juny?
No, el 2 de juny tenim
el 2
dissabte.
De juny. Ai, perdó, sí.
No,
llavors
home,
tindrem dissabte, dues setmanes seguides de jocs, no?
Sí, la idea bàsica és que estem dubtant entre si el divendres a la tarda o el dissabte al matí seria millor per fer aquestes sessions. Sí que, doncs, per així per provar, doncs farem un divendres a la tarda, que és el que vam fer, i farem un dissabte al matí, que és el dia 2 de juny.
Mm-hmm. Us ho passarem a través de les xarxes socials, eh? No us amoïnem.
Clar, també és veritat que s'ha quedat una mica eclipsat, perquè el dia 9 de juny intentarem fer un acte dels nostres, del que sigui habitual de fer nosaltres durant l'any.
24 dels... hores de rol.
No arribem a 24 hores, ens ensenyarem a l'horari de la biblioteca, d'acord? Després l'altra cosa és el tercer temps, el famós tercer temps, això ja casa de particulars, ja es pot allargar tot el que vulguin. Però la idea bàsica serà, doncs, el dia 9, que és dissabte, de 11 al matí, sí, és 11 al matí, fins a les 8 de la tarda, farem, doncs, una jornada completa d'oferir jocs de taula, però sobretot jocs de rol. La principal serà jocs de rol. Intentarem mostrar a la gent, doncs, bueno, tot aquest dia, doncs, a mi m'estan contactant de totes bandes ja, Joan, podríem fer això, Joan, podríem fer allò altre, bueno, tranquil. En principi serà una cosa que és bastant habitual per nosaltres, si bé li volem donar aquest vestit d'acte gros, d'acte nou, de novetat, primer pel lloc, la biblioteca, que és un lloc que està molt ben equipat i ens ha rebut d'una manera espectacular, d'una manera molt bona. Ens han ficat totes les facilitats que hem volgut i més, i donar-li aquest toc de una part benvinguda a la nostra col·laboració, i després també una salutació gran a tota la gent que vingui a la biblioteca, ja sigui habitual o no habitual. Doncs això, doncs amb les nostres activitats, que són els jocs de rol i jocs de taula també, perquè doncs també volem donar una miqueta d'aquest punt fàcil d'entrada i sortida.
Creieu que també això us donarà més visibilitat que estan al centre cívic, que han de venir expressament a buscar-vos?
La veritat és que el centre cívic de Sant Oleguer, comparat amb la biblioteca de Borbadia, el tema de connexió és incomparable. Faltaria més, sobretot de cara a gent de fora Sabadell. I jo crec que sí, que la gent, és més fàcil venir aquí al centre, tens el tren, tens el bus, tens a peu mateix d'aquí al centre, és més fàcil arribar que a Sant Oleguer. Sant Oleguer les vam intentar fer l'any passat, les jornades aquestes diurnes les vam fer, i la veritat és que, bueno, doncs van anar bé, però va quedar molt en família. La intenció d'estar aquí és com nosaltres la festa major. La festa major també el fem aquí al casal, i la veritat és que ho patem, parlant clar. Vull dir, nosaltres sempre ha sigut una sensació molt, molt maca d'aquesta de nosaltres arribar, i no, nosaltres no som els primers. És que potser, vull dir, hi ha 20 persones ja aquí esperant-nos a que arribem nosaltres. Tampoc diu molt de la nostra puntualitat, però clar.
Per això ho obviarem.
Sí. És festa major, ja se sap.
Exacte, és festa major i arribar un dissabte a les 9 del matí, doncs vulgui, és una costa. I els hi costa menys a ells i, bueno, doncs és una manera que sempre hem dit nosaltres d'arribar a contacte amb el poble i de que vinguin gent nova. Sempre és agradable, i això, doncs volem intentar fer el mateix, doncs fora de temporada de festa major, amb la biblioteca, doncs això, una col·laboració que vulguis o no, doncs creiem que pot ser molt fructuosa per les dues bandes.
I Ferran, en el cas de la biblioteca també us heu preparat, a part de la col·laboració, perquè heu adquirit un fons de jocs i també de llibres, no?, de rol, que ho parlàvem abans.
Exacte, sí. Bueno, també comptant amb l'assessorament del refugi, doncs vam començar a comprar tota una sèrie de material. Llavors ara mateix tenim disponibilitat de jocs de taula que tothom, diguéssim, pot utilitzar dins de la biblioteca, i hem comprat un fons de llibres de rol que encara no està disponible, però que, bueno, en breu estarà, espero que abans de, bueno, el mes de juny ja estigui disponible, i llavors tothom que li interessi, doncs també podrà treure en préstec els llibres de rol. Els jocs de taula s'hauran d'utilitzar dins perquè, bueno, per un tema de logístic de les peces, de la quantitat de peces que tenen, etc.
Seria difícil després de controlar.
Sí. Però els llibres de rol sí que es podran treure.
De moment aquesta feina s'està fent des de la Vapor Badia. No sé si heu pensat també a la llarga estendre-ho a altres biblioteques,
sí,
fer-ho rotatiu fins i tot.
Exacte, sí. Tot el que és el material pròpiament de rol sí que estaria més concentrat a Vapor Badia, però tot el fons de jocs de taula tenim previst també d'estendre-ho a tota la resta de la xarxa de biblioteques.
Per tant, el públic podria arribar d'altres llocs, no, també?
Exacte.
Sí, a veure, sí, és el que dèiem, al final és una activitat de difusió, és una activitat d'arribar al màxim de gent possible, amb la qual és natural que tard o d'hora sortim del Vapor Badia, que és un lloc que és còmode i és gran i tot, però hi ha més llocs, hi ha més biblioteques, amb la idea, doncs, d'això, doncs anar a apropar-ho, doncs, ja no la ciutat només, sinó el barri mateix.
La jornada del dissabte 9 de juny, sí, que serà d'11 del matí a 8 del vespre, en principi, amb una interrupció per dinar, imagino.
No, dinar de taula, molt jo.
No, que la biblioteca no es pot menjar.
Bueno, ho farem a les aules, que estan al vestíbul i a l'auditori, llavors, com que està fora de... del que és estrictament...
Ah, això no ho sabíem.
Sí, podem acabar de veure, a veure si...
Obviarem aquell cartellet de l'auditori, que hi ha una hamburguesa tachada.
Ja el vam obviar nosaltres, també, a l'aula d'adults també hi era, i el vam obviar una miqueta.
Sí, sí. Bueno, ara com que ho estem treballant i tot és una mica pilot, també, llavors, no sé, teniu pensat les edats fonamentalment, com teniu organitzat el tema?
Bé, a veure, o sigui, clar, això, doncs, com hem dit, doncs, és una activitat que agafa tot el club, i, bueno, doncs, la maquinària del club, diem que costa engegar, perquè sempre és això de la gent li costa escoltar, li costa moure's, dintre mateix, evidentment, tu dius que, escolta, dia 9 de juny i això, tots es plantaran allà de seguida. Però, bueno, doncs sempre sabem que les coses anien a última hora. Bé, en tema d'edats, normalment sempre intentem tenir alguna coseta bastant assequible per petits. Petits, clar, dintre del nostre ambient estem parlant de 11-12 anys, d'acord? Que és això el que dèiem, que poden ser una taula i al voltant d'una taula...
Es poden concentrar, no, ja?
Poden més o menys estar atents, o com a mínim es poden barrejar per allà al mig. Escolta, si tens una bala perduda, tens una, vull dir. Però dintre el que cap d'això, doncs, normalment dels 11-12 anys, i bueno, dius, per amunt, ja aquí ja ni t'explico, que comentava abans d'antics membres.
Sí, jo era quan es va fer el refugi del Sàtiro, o sigui, estava per allà, però no me'n recordo ni de quin any era quan el van obrir el refugi i el Sàtiro, i va començar tot.
Clar, nosaltres tenim gent que ha vingut amb els seus nens que ja tenen l'edat per començar, d'acord? I ha entrat pare i fill directament.
Això és una assignatura pendent que tenim, entrevistar els fills dels friquis. Això... N'hem conegut alguns que sí. És al·lucinant, eh?
Sí, no, jo també
molt divertit.
En conec també alguns de companys meus que han crescut a la falda del pare mentre el pare jugava al videojoc de turno. Sí.
podem donar l'exemple de, del president de la Societat Catalana de Ciència Ficció que ens va convidar a casa seva perquè l'entrevistéssim, i els seus fills petits ens van dir: voleu venir a jugar una partida de rol amb nosaltres? I va ser com, bueno, no t'estan oferint vine a jugar a la consola, no? Vine a jugar rol amb nosaltres, no?
Bueno, és que ja, ja és aquesta, aquesta disponibilitat d'obrir-se, de donar a conèixer, de que la gent vegi. I al final, ja t'asseguro jo, dels que venen, el, dels que venen a la Festa Major, que al final, vull dir, és, vulguis o no, és la que tenim, l'acte més públic que tenim, el més proper a la gent de fora, a la gent no habitual, doncs tranquil·lament hi ha 10-12 persones cada any que les veus el cap de setmana següent al Centre Cívic de Sant Oleguer disposades a apuntar-se a un bombardeo. Escolta,
això està bé.
I tant.
Ja per últim, per clarificar una mica el funcionament, hem estat explicant que feu aquesta sessió un cop al mes. En cas del juny hi haurà dues setmanes seguides, a un de taula i l'altre de rol. Requereix algun tipus d'inscripció o qualsevol persona pot anar allà a qualsevol hora i jugar?
La idea és que una partida de rol està pensada que és una sessió, per tant és una, diguem que és una aventura tancada, d'acord? Que tindrà un començament i un final dintre d'un espai d'unes 3-4 hores com a molt. Llavors la idea és que farem, pel tema de rol, farem dos torns. La idea és una primera hora del matí a les 11 del matí i després una per la tarda. Llavors, com que sabem que la gent vindrà per curiositat, vindrà a mirar, vindrà a tombar, tindrem els jocs de taula disponibles per a totes aquestes persones que vinguin a meitat de torn, entre cometes, de la mateixa manera que molt probablement tindrem alguna partida que s'endarrerirà expressament per tal que aquestes persones que no han pogut arribar puntuals doncs puguin apuntar i puguin pujar al carro. Per això dic, les partides de rol acostumen a això, pensades d'unes 3 horetes. I no, la idea és que la gent que comença es quedi d'aquestes 3 horetes, més que res per doncs poder desenvolupar tota aquesta història.
Però i en el cas de jocs de taula?
Jocs de taula serà arribar i poder seure tranquil·lament amb les taules i poder jugar tranquil·lament sense cap tipus de restricció. Aquest no hi haurà problemes. És la raó per la qual també hi seran, perquè també és còmode aquest de, escolta, jo arribo al migdia, tinc una horeta, trec el cap, vull fer alguna cosa, doncs tens aquí els jocs i ens hi apuntarem nosaltres mateixos a jugar si fa falta. No hi haurà problema.
Clar, la gràcia, una de les gràcies, diguéssim, a veure, una, no començarem fent inscripció perquè el que volem és que sigui un acte al màxim d'obert possible, i també, com que és el primer cop que ho fem, doncs preferim, bueno, deixar-ho obert i veiem una miqueta com va, i a partir d'aquí doncs anirem veient. Si realment veiem que, bueno, que se saturen els espais, ja ho gestionarem.
Sí,
a veure, nosaltres en cap de les nostres activitats hem acostumem a obrir registre, perquè al final sempre és aquella possibilitat de, ui, jo m'havia apuntat aquí però no puc venir, però ui, nosaltres hem vingut però només venim a la partida de l'amic, i ens quedem amb l'amic i ens l'ocupem tot el dia. Volem que la gent es barregi, volem que la gent s'atreveixi a anar amb gent que no coneix, a coses que no coneix, a provar, a descobrir. I és la raó per la qual doncs intentem bloquejar qualsevol tipus de preregistre, qualsevol tipus de reserva.
Doncs és un bon lema per apuntar-nos, per venir a les jornades que fareu un cop al mes, en aquest cas al juny podem triar, i doncs promocionar una mica més aquesta activitat que per fi arriba a les biblioteques. Moltes gràcies, Ferran i Joan, per passar pel Quimèric.
A vosaltres.
Gràcies.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
I no deixem de parlar de jocs de taula, perquè aquest cap de setmana passat es va fer la primera jornada SBD Jocs al carrer Emprius. Al fons, tu hi vas estar, molta gent, no? Va assistir-hi?
Sí, van omplir el local, que diguem, molta gent, i clar, hi havia la novetat de poder conèixer doncs els jocs des de la primera mà dels seus creadors.
Això era la gràcia que precisament explicàvem als oients la setmana passada. Poques vegades tens aquesta opció de poder jugar, poder parlar amb el creador i poder-li preguntar una mica com d'on ha sortit aquest joc.
I si el compres, demanar-li un autògraf.
També? Tu hi vas parlar amb un d'ells, no?
Sí, vaig parlar amb Pere Valero, que és creador i jocs de taula i editor, que presentava l'Amanecer Zombie.
El primer joc que vaig crear va ser el Zoop, que és un joc de descartar-se de cartes molt senzillet, familiar, i el segon joc que va sortir ara al novembre va ser l'Amanecer Zombie, un joc de més pes, de supervivència amb un món zombi. L'Amanecer Zombie ja és un projecte de 3 anys, de fer molta prova, molt testeig, molta modificació perquè tot quedi ben embastat, i ja és una altra cosa. És un projecte per jugador més expert, és un projecte per gent que pot sentar-se a la taula i estar 2 hores ben bé jugant, i que no li és nou els conceptes de jugar, de descartar cartes, d'atacar, de buscar localitzacions, d'exploració, és més complet.
Com s'ha rebut aquest Amanecer Zombie?
La crítica és molt bona perquè tothom s'ho passa molt bé, i sobretot dintre del món de zombies és un joc on la gent es diverteix molt, rius molt, té molta interacció a més, estàs tota la partida jugant, que això és novedós amb algun dels jocs. Els zombies normalment cadascú va al seu torn, però en aquest pots interactuar amb els altres. I la novetat respecte a altres jocs, a part d'aquesta interacció, és que cada jugador porta un grup de personatges supervivents, però a més és els zombies que van sortint a la partida i els inconvenients i que poden tenir els altres jugadors, com avaries de cotxes, que es puguin perdre, que perdis cartes, que et quedis tancat a una habitació amb un accés bloquejat i no puguis sortir i hagis de lluitar amb els zombis. O sigui, ets una mica tot, ets supervivent i zombi a la vegada.
Veient el panorama, treure un joc de zombis no és una mica arriscat?
És arriscat perquè és una temàtica que està molt, molt vista, la veritat. El que passa és que a mi m'agraden molt els zombis i, clar, vaig voler treure un joc que a mi m'atregués, no? Que jo quan vegi a la botiga voldria comprar i que no trobés amb altres formats. Per exemple, amb altres formats, quan tu jugues, tu ets supervivent, o tu ets zombi, o jugueu en grup per sobreviure tots. Aquest no, aquest és, tu ets supervivent, tu ets zombi, tu vas competint tota la partida, vas a fer perdre objectes als altres, a matar-los, a moure'ls de casella per perdre'ls i allunyar-los del seu destí. O sigui, i sobretot és que és molt divertit. I això és una temàtica que a vegades li faltava, aquesta interacció i el ser alhora supervivent i zombi. I això no ho trobava enlloc i vaig voler fer doncs aquest joc amb el meu company, que és el Ramon Vargas, perquè som dos creadors. El grup és meu, però l'Amanecer Zombie és de dos creadors, Ramon Vargas i Pere Valero.
I avui en dia també molts dels jocs que surten al mercat ho fan amb un finançament al darrere popular, no?, a través de campanyes de micromecenatge.
Sí, vam tindre l'opció d'escoltar una xerrada que va fer el Valentí Aconcha, que és consultor de micromecenatge.
Una xerrada per saber com hem de treure els nostres, com hem d'aconseguir el finançament dels nostres jocs.
Exacte, per com tirar endavant una campanya exitosa de crowdfunding.
El crowdfunding és una eina de finançament col·lectiu que per internet el que es fa és recaptar aportacions de les persones i a canvi donar alguna cosa, per exemple un producte, un servei. Avui hem parlat de jocs de taula, per tant, què es fa a canvi d'aquesta aportació? Lliurar un joc de taula. La compra és anticipada, és a dir, la gent aporta diners per anticipat i tu com a productor crees aquest joc i l'envies a les persones que han contribuït. Això per què va bé? Doncs va bé per estudiar un mercat, per estudiar l'interès de la comunitat o d'unes persones per un joc determinat i sobretot per aconseguir diners i produir abans de tu haver d'invertir aquests diners. És una fórmula molt bona. Consells, a veure, si tenim 4, que hem de dir 4, doncs el primer seria planificar, és a dir, preparar la campanya abans d'estrenar la campanya, això és bàsic, si no, no pot tirar bé una campanya de crowdfunding. En segon lloc, prototipar, és a dir, si no tens un prototip molt clar de com és aquest joc, és bastant difícil, per no dir impossible, que la gent entengui aquest joc i el pugui aportar i pugui contribuir. En tercer lloc, ser molt conscient de que estàs fent una acció online, és a dir, per internet, i si no la fas bé, evidentíssimament no podràs tenir èxit i has de pensar molt en estratègies online, per exemple xarxes socials, etc. I l'última de totes, constància i dedicació, és a dir, comunicar cada dia, si pots, i a més ser conscient de que el teu esforç és el que farà que la campanya tingui èxit, no cap altra cosa.
Com els jocs de taula van normalment? Funcionen? Surten bé?
A veure, normalment, a qualsevol categoria, les coses van bastant cap al malament, és a dir, 60-70% de fracàs. Però què passa? Amb jocs de taula, amb videojocs, la comunitat és molt potent. Llavors, això fa que millorin les campanyes i tinguin més èxit, perquè ja hi ha molta gent que està atenta a lo que s'estrena i aporta. Per exemple, foros com els de Darkstone, que hem vist avui. Clar, són foros que ja ajuden que les campanyes tirin, perquè ja hi ha una comunitat que parlen dels projectes abans de que s'estrenin. Això sempre, sempre, sempre ajuda que les campanyes millorin. Però bueno, la realitat és que la gran majoria de campanyes no tenen èxit i per això és important preparar i treballar bé.
També van poder fer balanç, no?, amb els organitzadors, estaven contents?
Sí, a última hora vam poder parlar amb el Raúl Martín Caro, que és el vicepresident del Cercle Mil·lenari, i estàvem contents tot i coincidir amb bastantes coses importants.
Han començat una mica fluixetes, la veritat, però entre una cosa i l'altra doncs, ha començat a arribar gent. La veritat és que s'ha notat molt la germanor entre tendes, entre gent que ha vingut a fer la seva promoció dels seus jocs de taula i bueno, també visitants, i la veritat és que ha estat una, al final jo crec que ha estat un event bastant exitós.
Tot i coincidir amb la festa major de la Creu Alta, amb Mediavàlia i a més pluja.
Sí, la veritat és que hi ha hagut cosetes que, bueno, que han dificultat una mica, s'ha notat bastant perquè referent a altres anys, doncs, bueno, aquest any ha vingut una miqueta menys gent, però bueno, creiem que hem mantingut bastant el filó i bueno, creiem que la gent s'ho està passant molt bé, veiem que tothom està amb un somriure d'una forma o una altra, o sigui que en això ens podem sentir orgullosos.
Que han vingut aquí a presentar un joc, com els hi ha anat? I com ha sigut la rebuda per part del públic?
Bueno, per part del públic el que hem vist és que bàsicament quasi tots els estants o taules on tothom podia jugar, en tot moment la gent estava jugant, per tant, i tots els jocs s'han provat dues o tres vegades com a mínim. O sigui que crec que com a mínim ha anat bastant bé, o sigui, jo crec que tothom està bastant satisfet en aquest aspecte.
Tal com ho dius, que és com si qui volgués provar un joc nou, que vingui aquí, que pugui provar-lo bé.
Doncs sí, la veritat, perquè, a veure, m'imagino que molta gent el que aprofita és que és un esdeveniment que és gratuït. Llavors pots venir, provar-ho, veure el que t'agrada, el que no t'agrada, i és una oportunitat pel propi creador, és un avantatge, perquè pot presentar de primera mà el seu producte, i pel jugador ho pot veure de primera mà i comprovar-ho si li agrada o si no. Esperem continuar en aquest procés. Estem amb moltes ganes de continuar fent projectes i ja poder ser que continuïn funcionant així o millor.
El que sí que sabem és que faran altres jornades, altres sessions, siguin aquestes, sigui d'altres. Per tant, podem anar seguint aquestes activitats, seguint els organitzadors de la jornada, que eren l'associació Cercle Mil·lenari.
Sí, tenen el seu Facebook, el fòrum Darkstone, que és un fòrum d'internet que podeu seguir, i també havia col·laborat al
Refugio del Sàtiro. Perfecte. Doncs a part de veure aquestes jornades de jocs de taula i rol a les biblioteques, també podem seguir-los a les xarxes socials per veure què més fan. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat a fer balanços, sobretot, d'aquesta Tercat de Premià de Dalt, d'aquesta jornada de jocs de taula que ha tingut lloc al carrer Emprius, i també us hem parlat de la proposta d'acostar els jocs de taula i els jocs de rol a les biblioteques. Nosaltres ho deixem aquí, com dèiem, però tornem la setmana que ve amb més continguts i amb més cròniques, perquè aquesta setmana és el Dia de l'Orgull Friki. El dissabte 26 es faran activitats Art de Triomf, com sempre, i allà hi serem per explicar-vos-ho. I també anirem a aquesta Survival Zombie, aquesta Zombie Square de Montcada i Reixac. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials i podeu recuperar el nostre programa a l'iVoox. Que vagi molt bé, adeu-siau!